Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope en el dia en què el Barça pot batre a Vallecas el rècord d'imbatibilitat del Real Madrid de Leo Benacker. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Ballori. 34 Madrid de Benacker, 34 al Barça de Luis Enrique, 35 avui si guanya. Programa doble, com t'agrada dir avui dels dos catalans de primera, sí senyor?
Sí, avui juga el Barça i juga l'Espanyol també. El Marc Pairés està al control de so, l'Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Ballori, top informatiu de la jornada.
Top 4.
Motor Fórmula 1, avui acaben els entrenaments de pretemporada per Fernando Alonso.
Top 3.
Bàsquet, el Barça buscarà la cinquena victòria al top 16 de l'Eurolliga a partir de les 6 de la tarda a la pista del Kimki. A més, caiguda lliure de Chicago al conjunt de Pau Gasol, que ara mateix està fora del playoff.
Top 2.
Avui ho dèiem, actuen els dos catalans de primera. L'Espanyol rep el Betis 8:45 del vespre buscant la tercera victòria seguida. El conjunt blanc i blau, recordem, comença la jornada 4 punts per sobre del descens.
Top 1.
I a les 9 de la nit, mitja hora més llarga l'Espanyol, el Barça, que busca aquest rècord en solitari de partits seguits invicta, els blaugranà juguen a camp del Rayo sense el bé sancionat i Marc Bartra, que novament torna a quedar fora d'una convocatòria.
Entrevistes a Esports Cope.
Avui en aquest temps de ràdio analitzarem el nou Mundial de Fórmula 1 amb el català Pedro Martínez de la Rosa. Pentinem la prèvia de l'Espanyol Betis amb Xavi Màgic Díaz, exjugador dels dos conjunts, i escoltarem Fernando Signorini, qui va ser, recordeu, preparador físic de l'Argentina, i parla de Messi i de les faltes.
El debat a Esports Cope.
Avui hem convocat pel temps d'opinió del programa, temps com és habitual, verà cafè, a l'Iñaki Cano, periodista d'Esport You, i el Lluís Buixeras, periodista de La Vanguardia.
La pregunta a Esports Cope.
I a les xarxes socials, les principals, el Facebook i el Twitter, us preguntem, us demanem la porra, el resultat del Rayo Barça i de l'Espanyol Betis, els dos catalans que juguen avui. Atenció, que demà sortejarem una entrada doble per l'Espanyol Rayo de dilluns vinent, següent jornada de Lliga, que serà la número 28. Pel que fa al Barça, Ballori, el poble majoritàriament pensa en una victòria clara del conjunt blaugrana. 0-4, diu el Sergi Aquerra, un 1-3 del José Manuel Cerdán i un 2-3 del Paco Fernández. La gent ja no veu tan clar el triomf de l'Espanyol a casa. El David Martín diu 2-2, empat, i també aposta per un empat al Juan Esteu. Seguiu opinant, a partir d'ara, al Facebook i al Twitter del programa. Ens busqueu, és molt fàcil, som Esports Cope.
Gràcies, Albert. Passen gairebé 18 minuts a les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¿Quieres conocer la receta de la felicidad? Con Viajes El Corte Inglés y Bahía Príncipe descubrirás las vacaciones perfectas. Playas del sueño, la mejor gastronomía y unas instalaciones y un servicio insuperables. Reserva con Viajes El Corte Inglés hasta el 31 de marzo y ahorrarás hasta 685 euros. Además, tendrás un bono regalo para gastarlo en el hotel de hasta 600 dólares y con la posibilidad de pago en 3 meses. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Sol Tour. Anticipa tu felicidad y abraza el verano.
Consiga con El Mundo un dron teledirigido por solo 19,99 €. El dron Predator, con un tamaño de 38 centímetros, cuenta con estabilizador de vuelo, protector de hélices y luces LED. Permite realizar giros acrobáticos 360 y maniobras de precisión. Y si lo prefiere, con cámara Wi-Fi o HD. Este domingo la cartilla, siempre con El Mundo.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos, con los cretinos, por fin.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Los actores no los toman en serio hasta que no hacen de tarao. De...
Las llamadas de los fósforos.
A mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una
todo
persona.
En COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Vine a provar un Ford amb motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Digue'n com vulguis, però vine a provar el motor EcoBoost de Ford, el motor més premiat en els últims anys. I ara, més per provar-lo, encara més descompte en comprar qualsevol turisme Ford. Per exemple, un Ford Focus per 13.490 euros. Demana cita i consulta en les condicions a Ford Pones, xarxa Ford de Catalunya.
Des que Paco Gémez entrena al Rayo, mai els vallecans han aconseguit puntuar davant del Barça. El balanç global de gols a favor en contra és de 31 a 4, favorable al Barça. Hi ha Vallecas de 0 a 11. Tot i aquests guarismes tan desfavorables, si alguna cosa tenim clara és que Paco Gémez plantejarà el partit d'aquesta nit de la mateixa manera que ho ha fet en les últimes temporades. Mirar de tenir la pilota, treure la jugada del darrere, mirar de jugar a camp rival i pressionar a dalt la sortida de pilota del Barça. Aquest plantejament davant del Barça actual té més risc que mai, perquè aquest Barça surt millor que cap altre a la contra. Gémez assumirà el risc perquè creu en el que fa i perquè modificar el plantejament habitual tampoc seria garantia d'èxit, més aviat tot el contrari. Gémez fa amb la seva aposta en un equip com el Rayo una gran contribució al futbol, aposta que fins avui va acompanyada també del compliment dels objectius.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Avui tancarem la jornada 27 del campionat a primera divisió. Avui juguen el Barça i l'Espanyol, el Barça al camp del Rayo i l'Espanyol a l'estadi de Cornellà al Prat davant del Betis. Ahir el Real Madrid li va guanyar el Llevant per 1-3 al Ciutat de València. Per tant, el Barça ara mateix li treu 5 punts a l'Atlètic de Madrid a la classificació i 9 punts al Real Madrid a expenses del que passi avui a Vallecas. El partit de Vallecas comença a les 9 de la nit, Rayo-Barça, amb l'arbitratge de Vicandi Garrido. Busquem l'última hora del Barça des de Madrid amb la Sílvia Ortiz. Què tal, Sílvia? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha anat avui el viatge?
Viatge tranquil, cares de concentració en els jugadors. Han aterrat que passaven 5 minuts de les 12 del migdia a Madrid en un dia assolellat, 13 graus de temperatura. Baixarà la temperatura fins als 7 graus a l'hora del partit, però no està malament. En una comitiva que avui encapçalava Susana Monge, la primera vicepresidenta de la història del club.
Abans de que l'equip sortís, evidentment hem conegut aquest mateix matí la llista de convocats. 18 futbolistes ha desplaçat Luis Enrique fins a Madrid. Amb quines novetats?
Han quedat fora Dani Alves sancionat i Marc Bartra. En el seu lloc han entrat Adriano i Vermaelen. També han quedat descartats, com habitualment, Jordi Massip, Sandro Douglas i el lesionat Rafinha.
Subratllem l'absència una vegada més de Marc Bartra, que comença a ser força habitual. Ja no només li costa entrar, li costa tenir minuts, sinó que li costa ja fins i tot a Bartra formar part de les llistes de convocats. Sílvia, fem 4 números perquè avui és un dia important. Si el Barça no perd avui a Vallecas, ja per fi avui sí que batrà aquest rècord del Real Madrid de Leo Benacker d'imbatibilitat.
Acumularà aquestes 35 partits sense perdre. Són 6 empats, 29 victòries, o el que porta ara són 6 empats i 28 victòries. Veurem en què queda el partit d'avui. Un partit on els precedents són bastant favorables a l'equip, perquè les últimes 4 visites a Vallecas han estat golejades. El parcial és de 0 a 18 gols, 0-7, 0-4, 0-5 l'any del Tata Martino, aquell en què es va perdre la possessió, 0-2 en l'última visita. A més, Neymar es troba amb una de les seves víctimes predilectes. Li ha marcat 6 gols en 5 partits al Rayo Vallecano, 4 els hi ha fet, això sí, aquesta temporada, en el 5-2 del Camp Nou.
A veure què passa avui. Quin 11 creus que treu, Luis Enrique? Fem la Lota Lucho?
A veure, amb Bravo en porteria, en defensa Aleix Vidal, Piqué, Mascherano i Jordi Alba. Al mig del camp, per mi, està el gran dubte si jugarà Sergio Busquets o no, després d'aquestes molèsties que arrossega al mig centre. Jo apostaria perquè s'hi juga i que ja li donarà descans potser diumenge o potser la propera setmana contra el Getafe. L'acompanyarien Rakitic i Iniesta i a dalt Messi, Suárez i Neymar.
Això no canvia. Sílvia, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu.
Ja coneixem coneixem l'última hora del Barça, ara busquem l'última hora del rival, del Rayo Vallecano, Isaac Fouto, buenas tardes.
¿Qué tal, Bayori? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, hombre. Bueno, Paco Gémez ha dado la lista esta mañana y hay alguna ausencia importante, ¿no?
Sí, muchos jugadores titulares que se quedan fuera, la mayoría por lesión, salvo C. Castro, que ha sido el que nos ha sorprendido, al que ha dejado fuera Paco Gémez, porque tiene 4 tarjetas amarillas. Y yo creo que lo reservo un poco para el partido del próximo lunes ante el Español, que es más vital en la clasificación para el Rayo que el partido de esta noche. También se han quedado fuera Miku, que venía en una buena racha goleadora, Pablo Hernández y Jozabed, tres hombres muy importantes para el Rayo Vallecano, sobre todo en el capítulo goleador, el del venezolano y también el del sevillano Jozabed. Así que con bajas muy importantes, el Rayo Vallecano se va a enfrentar esta noche al FC Barcelona.
Con esos condicionantes que nos cuentas, ¿qué once te sale, más o menos?
Bueno, pues más o menos jugaría Juan Carlos en portería. Yo creo que va a ser más o menos el mismo once que, o parecido al que empató ante el Betis, con Juan Carlos, como te decía, en portería. Defensa para Tito, Llorente. Yo creo que Amaya va a ser el sustituto en el centro de la zaga de C. Castro. Nacho estaría por la izquierda. Iturra y Trasorras estarían en el centro del campo, en las bandas, en Barba y Bebé, y yo creo que arriba jugaría con Javi Guerra y con Manucho, con los dos delanteros que tiene, salvo que haya alguna sorpresa de última hora. Yo creo que más o menos ese sería el once que se va a enfrentar esta noche al Barcelona.
El planteamiento de Paco Gémez todos lo tenemos claro, pero ¿quién está en forma ahí? ¿Con quién tiene que ir especialmente con cuidado el Barça hoy?
Bueno, pues fíjate, la racha goleadora del Rayo empezaba con Javi Guerra a principio de temporada, seguía con Jozabed, luego cuando Jozabed empezó a marcar menos goles llegó Miku, y luego el otro día cuando se lesionó Miku marcaba Manucho, ¿no? Con lo cual yo creo que el delantero africano es el que a lo mejor podría llevar un poco de más peligro a la zaga del Rayo. Javi Guerra viene de varias semanas en el dique seco, así que todavía estará prácticamente no al 100%. Así que bueno, la referencia arriba yo creo que va a ser Manucho, ¿no? El Rayo de Paco Gémez, y Paco ya lo ha dicho, ¿no? Que van a ir a por el Barça, que van a ir con la valentía actual que le caracteriza, aunque yo creo que eso es más de puertas para afuera, porque de puertas para adentro saben que el partido gordo y vital del Rayo es contra el Español el lunes, y no el de esta noche, contra el Barça, donde se presupone que el Barça pues va a ganar de forma fácil al equipo rayista, como lo ha hecho en las últimas temporadas.
Muy bien, Isaac Fouto, gracias por la información, un abrazo.
Hasta luego, Bayori, cuídate, un abrazo.
Segur que una de les indicacions de Paco Gémez als seus futbolistes aquesta nit és evitar les faltes a prop de l'àrea, i més després de veure el que va fer Leo Messi diumenge passat contra el Sevilla. És evident que Leo Messi té un do natural per tirar faltes, però també ha tingut l'assessorament d'un altre mestre dels llançaments de falta, del que també va disfrutar fa alguns anys l'estadi del Camp Nou. És un reportatge de l'Helena Condis.
Impossibles per Leo Messi, perquè darrere del talent innat del millor jugador del món hi ha una lluita per ser millor cada dia. Un dels objectius de Messi era llançar les faltes amb l'excel·lència dels seus mestres, de Ronaldinho i Maradona. L'argentí ha aconseguit aquest art en l'execució després d'hores i hores practicant a l'acabar els entrenaments. Aquesta obsessió per millorar en les faltes comença ara fa 7 anys, el dia abans d'un amistós França-Argentina a Marsella. A l'acabar l'entrenament, Messi li xuta una falta a Carrizo, que surt desviada 3 metres. L'argentí s'enfada moltíssim amb ell mateix i marxa cap al vestidor, però Maradona l'atura i li fa una primera classe magistral. La conversa ens l'explica el preparador físic Fernando Signorini, que va ser-ne testimoni.
Lo tomo del hombro y le digo, no me vas a decir que vos, que vas camino a ser tal vez el mejor de la historia, te vas a ir a la historia con esa porquería, esta noche vas a tener pesadilla, ¿no? Y en ese mismo momento, Diego, que había escuchado todo como siempre, dice, no, Leito, vení papi, para acá, vení. Y giramos y vamos caminando para donde estaba Diego, que me reemplazó en el abrazo, porque lo tomó él así en modo muy paternal, lo lleva para el área, y en ese momento todo el mundo ya se quedó mirando, porque eran ellos dos y la pelota, y le dice, mira, puso la pelota en el mismo lugar, y le dice, escúchame, cuando le entres a la pelota, no le saques el pie tan rápido, porque si no ella no sabe lo que vos querés. Y se tiró 2 pasos para atrás y le metió un zurdazo y la clavó en el ángulo derecho, arriba de Carrizo. Y Leo se gira y me mira como diciendo, madre mía, lo que hizo este tipo.
Messi té molt present aquest consell de Maradona. El xutar la falta aguanta més el peu en l'impacte per donar-li col·locació. Signorini, que els avisa els dos durant la seva carrera, veu moltes similituds entre mestre i alumne.
Los dos a su manera son tremendamente eficaces y como yo pienso desde hace tiempo a los mejores, en cualquier orden, no los comparo, los disfruto y yo disfruto de Diego como en su momento disfruté también de Diego o de otros grandísimos jugadores. Creo que son mucho más las cosas que le igualan y si hay una diferencia es el carácter. Diego era mucho más rebelde, pero rebelde con causa. Sí, son muy similares porque además los dos son zurdos, son los dos de estatura media-baja. Entonces la figura, lo único que digo, te repito, después de la lesión que tuvo, la pierna tenía que hacer otro recorrido, el pie de apoyo en otro lugar, la cadera rotando de manera distinta y los hombros también, porque él tenía que compensar esa falta de movilidad que le produjo la lesión de Necochea, ¿no?
El caràcter és una altra explicació que dona Signorini a l'excel·lència de Messi. El preparador físic defineix a Leo i a Mascherano com dos addictes a la pilota i a la superació. Signorini explica un episodi del 2009. Abans d'un amistós d'Argentina a Moscú, Messi es lesiona al quedar-se després de l'entrenament practicant faltes amb el jefecito.
La tarde anterior al partido se entretuvo con Mascherano tratando de embocarle a una especie de arquito que había como a 50 metros y se produjo una ruptura fibrilar y no pudo jugar el partido. Más que gustarle entrenar, ellos son adictos al entrenamiento. De alguna manera es una patología, porque cada día quieren más, cada día quieren mejor. Y la pelota para él es como un tarro de dulce de leche para un chico argentino que saca la lengua y lo disfruta de todas las maneras posibles.
El fenomen de l'extraterrestre Leo Messi s'explica també per la inusual capacitat de visió que té. Aquesta és una de les conclusions del doctor Belmonte que va avaluar l'Argentí abans del Mundial de 2010.
Tiene la vista de un águila, este chico, es como Diego. Una vez me dijo el profesor Belmonte, querido, un excepcional piloto de prueba de vena de guerra por la inusual capacidad del insieme, le dicen en Italia, del conjunto, ¿no? O sea, son tipos que tienen un campo visual como un gran angular de fotografía. Por eso muchas veces dicen, pero este tipo que tiene un ojo en la nuca, no.
Ara els ulls de Messi ja miren cap a un nou repte. Superar els 25 gols a falta de Ronald Koeman amb el Barça. L'argentí està a només 3 gols d'igualar-lo. No hi ha dubte que ho aconseguirà. La pregunta ara és quin serà el proper objectiu de Leo Messi.
Gràcies, Helena. És evident que té un talent innat Leo Messi per tirar faltes, però és evident també que no ha tingut un mal assessor en la figura de Diego Armando Maradona. Si té un avui a la frontal a Vallecas, a veure què passa. 32 minuts passen de les 3 de la tarda. Atenció que Oliveros, des de Madrid, agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. Esports Cope.
La imatge del dia. Des de la finestra, a la Gran Via de Madrid, des de l'habitació de l'hotel, sense mirar cap al passat, sempre mirar com sempre cap al futur i, sobretot, avui, al present. A trobes un Madrid amb sol, 15 graus de temperatura, cel blau, gairebé velazqueño i ensumant política. Ja al sortir del tren i treure el nas al carrer, a la sortida per agafar un taxi et trobes amb la plaça Ciutat de Barcelona com si fos una piqueteta d'ulls de Manuela Carmena cap a Ada Colau. I la ràdio del taxi t'informa d'unes declaracions de Carmena dient a Pablo Iglesias que recolzi la investidura de Pedro Sánchez. Un dia, el d'avui dijous, on els lleons del Congrés estan més dormits que mai. Un dia a cavall del que es va viure ahir i el que es viurà demà. Avui per nosaltres toca futbol. Rayo Barça. Ens espera Vallecas, al carrer Fofó.
Visitem Vallecas. El líder juga al camp del Rayo.
Soy Sergio Busquets, escucho los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Dijous Vallecas, Rayo, Barça.
Manolo Oliveros, Silvio Ortiz, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Juanma Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Gentilesa de Bracafé. Us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
prenem un bracafé avui amb el Lluís Buixeras des de La Vanguardia. Lluís, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Què et ve de gust?
Avui un talladet.
Un talladet, no. Molt bé. I saludem també des d'Esport Joa l'Iñaki Cano. Què tal, Iñaki? Buenas.
Bona tarda.
Bona tarda. ¿Qué pedimos hoy?
Un talladet también.
Talladet también, dos talladets. Pues yo me apunto también al talladet, venga. Bueno, tenemos, Luis, Rayo Barça hoy. Ahí sí que no hay duda de qué tipo de partido vamos a ver, ¿no? Un poco el de siempre. Vamos a ver con qué marcador al final, pero el tipo de partido está muy marcado, ¿no?
Sí, yo creo que nadie tiene duda porque Paco Gémez lo dejó muy claro, y no solo con palabras, sino con hechos, que sus partidos no va a cambiar a pesar del rival, y que va a presionar muy arriba y que va a haber muchos espacios. Y yo creo que Luis Enrique ayer, no sé, dejó un mensaje bastante claro, aunque con segundas, de que iba a jugar un poco al contragolpe y que iba un poco a regalar la pelota y intentar matar al Rayo al contragolpe. Pero me da la sensación a mí, no sé por qué, tengo la sensación de que es un partido muy peligroso para el Barça y que podría pinchar hoy.
¿Ves peligro tú, Iñaki, o no?
Yo estoy más o menos en lo mismo. Paco Gémez no va a cambiar su idea que tiene de fútbol, ni se va a proteger más por jugar contra el Barcelona, ni se va a poner a plantear un partido defensivo. Pero estoy con Luis, este es un partido que lo mismo le crea algún que otro problema a Luis Enrique y a sus chicos. Hombre, siempre que hablamos de esto y siempre que miramos las últimas estadísticas de los partidos entre el Barça y el Rayo, el Barça gana por goleada, y nunca mejor dicho. Es decir, que siempre le puede el Barcelona al Rayo, pese a que le ponga en dificultades. Hoy creo que no va a cambiar la película. Además, Paco Gémez lo tiene clarísimo. Si durante todo el año estoy haciendo una cosa en entrenamientos y partidos, y ahora me pongo a decirle que se tienen que pegar boleones y se tienen que meter 7 en defensa, lo mismo nos meten 28.
Claro. Lo que pasa, Luis, es que este Barça, de los últimos, es el que es más capaz al contraataque. O sea, que si Paco Gémez, que lo va a hacer, va a ir a presionar arriba, en cuanto te salten una línea de presión, son más peligrosos que nunca la contra.
Sí, claramente. Y más que es más capaz al contraataque, que es un equipo que no tiene vergüenzas en cambiar su estilo de juego dependiendo del rival. Y Luis Enrique no le importa pues cambiar totalmente el del partido pasado, que ha dominado y que quizá lleva el 70% de posesión, a ir contra el Rayo, regalar la pelota, esperar y salir a la contra. Y obviamente con Messi, con Suárez y con Neymar arriba, pues qué te vamos a contar, ¿no? Que eso es un seguro de vida. Y sobre todo, yo avisar que el Rayo ya no solo ganó la posesión en el partido del Camp Nou en la ida, 55%-45, sí, sino que se adelantó, y porque Neymar tuvo la tarde inspirada y reaccionó muy rápido el Barça. Si no, ese partido, como muchos otros que siempre acaban igual, pero que se le han podido complicar al Barça contra el Rayo. Sí.
Y los tres de arriba, y ese es otro debate que hay, Iñaki, esos nunca descansan, ¿eh? No sé si deberían descansar alguna vez o...
Escribía Manolo Oliveros una columna de opinión en sportu.es, en la que decía la gestión y la autogestión. Y explicaba en esa columna que mientras Luis Enrique mueve del 1 al 8, dependiendo del partido, de lo cansado que estén, del 9 al 11 no hay movimiento posible, ya se gestionan ellos solitos. Y es verdad, porque además están en un momento muy dulce. Yo he jugado a fútbol, no a nivel súper profesional, pero cuando estás de dulce, estás de dulce. Y los kilómetros te cuestan menos, los partidos los disfrutas mucho más, y cuando estás tieso, estás casi rogando que no te saquen, porque es que no puedes ni con los calzoncillos. Y en el caso de estos tres, es que están lanzados. Y luego tienes hoy otro aliciente más.
A ver.
Hoy, si ganas, si no pierdes, superas al Real Madrid.
Sí.
En otro récord. Entonces esto cada vez se acerca más a convertir a este Barcelona, que ya consiguió un triplete en el año pasado y que esta temporada lleva camino del segundo triplete consecutivo, respetando todo lo que queda, que no se ofendan ni los de Sevilla, ni los que están en la Champions, ni los que quedan en Liga. Pero es que va camino de otro triplete, y además de entrar en la historia del fútbol europeo en partidos consecutivos sin perder. Y eso, quiérase o no, aunque digan que los récords solo si van con títulos, oye, a todos les gusta figurar en los libros de historia.
Mm-hmm. ¿Tú, Luis, crees que debería descansar alguno o no? Porque, por ejemplo, Messi, hay partidos en los que se dosifica jugando. Neymar, en algún momento también. Luis Suárez va siempre a por todo, por ejemplo. Y la temporada es larga.
Sí, hombre, si repasamos, por ejemplo, la última media hora del partido contra el Sevilla, más que cansarse, descansaron mucho estos tres, especialmente Messi y Neymar, porque sabemos que Luis Suárez nunca para, pero la verdad es que repasando el partido un poco, la segunda parte, no caminando, pero se refrescaron mucho. Y después me da la sensación de que Luis Enrique quiere esperar un poco antes de hacer las rotaciones, no quiere jugársela, por decir algo, ahora, poder tropezar y que los rivales se acerquen, sino que quiere mantener esta distancia hasta más adelante, y me da la sensación de que cuando queden 5 o 6 jornadas será entonces cuando empezarán un poco a rotar un poco, porque al final pueden explotar.
Claro, pero porque precisamente ahí entrará en la recta final de todo, en la recta final de Champions, en la recta final de la Copa, en la recta final de la Liga, que a falta de esos 4 o 5 partidos puede incluso ser, ganando todo lo que le queda, puede ser campeón de Liga, y ahí ya puede jugar a otra cosa y dosificar, sin darles descanso del todo, porque estos crecen con la competitividad, con la pelea y con el jugar, porque si una vez alcanzado uno de los objetivos se relajan, luego poner la maquinaria otra vez en marcha, y eso yo creo que lo está administrando muy bien Luis Enrique.
Muy bien, pues veremos qué pasa hoy. Luis Buxeras, Iñaki Cano, gracias por estar en Sportscope.
Vale, buena
tarda.
Hasta luego.
Adeu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Vine a provar un Ford amb motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Digue'n com vulguis, però vine a provar el motor EcoBoost de Ford, el motor més premiat en els últims anys. I ara, més per provar-lo, encara més descompte en comprar qualsevol turisme Ford. Per exemple, un Ford Focus per 13.490 euros. Demana cita i consulta en les condicions a Ford.es, xarxa Ford de Catalunya.
Ford Covesa abre su nuevo Ford Store en Badalona.
Uno de los más grandes de Europa.
Y lo celebramos contigo.
Ahora, al comprar tu Ford en cualquier centro del Grupo Covesa, te llevas
5 años de garantía.
Y 5 de mantenimiento gratis.
En Covesa Badalona.
Covesa Mollet.
Covesa Mataró.
Covesa Terrassa.
Y Covesa Santa Coloma.
Recuerda, si quieres un Ford,
piensa en Covesa.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, informació, debats, protagonistas.
Paco Gémez, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A esos tres de arriba del Barça se les puede controlar de alguna manera?
Ese talento natural no se puede meter en un tarro.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Vinga, parlem de l'Espanyol, que juga també avui el seu partit de Lliga. Ho farà a partir de 8:45. Espanyol-Betis. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Els dos equips estan empatats a punts, 28. Què em dius de l'Espanyol? Quina és la novetat esportiva? Pendents dels futbolistes que han patit aquest virus, que estan recuperats, però s'ha de veure quin rendiment poden donar damunt del camp, no?
Sí, segons han pogut saber, avui a la sessió d'estiraments que han dut a terme sobre la gespa de Cornellà, tots han notat una millora en el seu estat físic, inclòs els més tocats, que eren, recordem, Asensio, Burgui i Hernán. Tot i així, crec que Burgui i Hernán es podrien quedar a la banqueta, si més no, Gal, que farà alguna rotació, sobretot a la part davantera de l'equip. Aposta Ballori per un equip format per Pau a la porteria, Javi López, Álvaro Duarte, en defensa, Abraham Diop, apercebut de sanció, per cert, Víctor Sánchez en el centre del camp, Caicedo, Gerard Moreno i Asensio, deixant, doncs, a Burgui i Hernán per la segona part. El Betis recupera a Ndiaye i Xavi Torres i perd també a Petros. Rubén Castro és l'amenaça d'un Betis que té, com bé deies, els mateixos punts que l'Espanyol i que no ha guanyat a Cornellà encara.
Comentem la jugada amb un exfutbolista de l'Espanyol, exfutbolista del Betis també, representa molts futbolistes, és el Màgic Díaz. Màgic, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Sí, tot bé. Fenomenal.
Magnífic. Quines sensacions pel partit d'aquest vespre? Home, la cosa o el panorama en els dos darrers partits ha millorat bastant, eh?
Bueno, és recurrent amb l'Espanyol sempre està en aquest tipus de situació, no? Que perd dos partits i tothom s'alarma i guanya dos partits i tothom pues, canvia el xip, no? És l'oportunitat ara per tenir dos partits seguits a casa i treure bon resultat, perquè d'aquesta manera, pues, d'alguna manera, pues, desapareguin els fantasmes que a vegades es persegueixen a la lliga.
El Betis és un equip de la teva lliga, però no sembla que arribi tampoc en el millor moment, eh?
Bueno, ha tingut alt i baixos, no és un equip poc regular, igual que l'Espanyol, i, bueno, no pas un equip que sempre te pot crear perill, no? Abans el Betis era molt perillós a casa, però no he mirat estadístiques tampoc, però aquest any crec que va així, no? No està tenint regularitat ni a casa ni a fora. O sigui, és un equip que tothom esperava més d'ell, igual que altres equips de primera divisió, i bueno, s'ha de jugar el partit i esperar que l'Espanyol estigui en unes bones condicions per afrontar el maig.
Escolta, Màgic, Galca, a tu et convenç?
Mira, jo no sóc mai d'opinar sobre els entrenadors, i només opinaria si veig el treball diari a els entrenaments. I això només se fa fa un director esportiu com cal, ¿vale? Que ha de veure els entrenaments, ha de veure com treballa, ha de veure com manega l'equip, això és important. Jo no sóc el més indicat, perquè jo veig el dia, i opinar sobre un entrenador si no veus el dia a dia, només podríem opinar sobre els resultats, en el qual fa dues setmanes dic que els van quedar fora, i ara, dues setmanes després, si guanya dos partits, tothom, quin encert no treure el Galca com a entrenador. Yeah. Així que em quedo neutre, saps? Perquè no ni per bé ni per malament. El que jutjarà el resultat de cara a les persones que estem a fora són els resultats. I si vull tenir més informació, la puc tindre en jugadors que estigui al planter, però no m'agrada fer-ho, perquè és condicionat i és un tema que és de vestidor. No vull entrar en això. O sigui, el que està clar, que el Galca va fer una proposta de futbol de jugar on va donar unes bones sensacions al principi. Al principi tots són molt macos, o si no, recordo quan vas tindre la primera nòvia, i després, quan comences a plantejar les coses, has d'anar polint una cosa i l'altra. Què ha passat? Que en la situació que està l'Espanyol ja acaba apostar a un tipus de joc, ara ha canviat, està millor, però tot això queden sacrificis a dir que potser Galca li agradaria jugar d'una altra manera, però no és el moment, i de moment els dos resultats li donen la raó.
Una pregunta última per la meva part. Màgic, tu com a professional del futbol, representant de jugadors i de més, el fet de que ara l'Espanyol estigui sense director esportiu és un problema, un inconvenient, no passa res, és aviat?
Jo crec que no. Realment falta la figura del director esportiu, però el club està ben organitzat i penso que per la fora t'he dit que és un bon criteri sempre i quan el dia a dia jo no puc opinar, perquè no veig el dia a dia del director esportiu, en aquest cas, o de la persona que s'ha quedat, que és Àngel Gómez, però Àngel Gómez és una persona de confiança, en aquest cas d'Òscar Peralnau, deu seguir la mateixa línia de treball, perquè la línia de l'Òscar era agraïda per el club o agraïda per l'inversor, que és el Mr. Chen, i penso que ara mateix no hi ha decisions executives que fer, simplement s'ha de fer un treball d'escalt, un treball de recerca o de planificació de cada temporada que ve, on hi havia uns paràmetres donats, i el que està clar que o bé l'Àngel Gómez o bé la persona que decideixin, que jo crec que de moment no ha decisió, no ho sé, igual estem parlant ara mateix i estem parlant amb un director esportiu, però no tenc coneixement d'aquests temes tampoc.
Molt bé. Per acabar, Màgic, tu has estat durant anys el representant de Marc Bartra, a part que ara el tema espanyol i vull fer-te aquesta pregunta sobre Bartra. Avui s'ha tornat a quedar fora de la llista de convocats. Què passa amb Bartra, Màgic?
Bueno, jo no sé què passa amb Bartra. Si m'ho haguessis preguntat quan era representant, potser t'hauria pogut donar més informació. Te torno a repetir i no has de tirar pilotes fora, però així que no opines del dia a dia de l'entrenador, tampoc opinaré el dia a dia del Bartra si no l'estic visquent des de fora. Es veu una situació que el jugador no li deu agradar. Conec el Marc, i el Marc és una persona molt ambiciosa i la seva situació no li deu agradar. Això està claríssim. Com a futbolista que és, crec que la millor cosa que pugui fer és intentar girar la truita. Cada vegada se li està posant més difícil. Però bueno, el Marc té condicions per fer-ho i dependrà una miqueta d'ell, i si no és així, pues, lògicament, pues, a final de temporada s'haurà de prendre una decisió.
Ja, ja, ja. Tu el veus, la propera temporada el veuries més fora que dintre, si tot continua així o què?
Home, si continua així, jo penso que lo normal, clar, penso que el Marc està jugant menys que l'any passat. Quan tu vas jugant més i més, pots dir ja la llum, però clar, si jugues el primer any de 8, el segon 25, el tercer 28 i el quart amb jugues 15, lògicament pel cap han de passar coses.
Queda clar. Molt bé, Màgic Díaz, ha estat un plaer, com sempre, gràcies per atendre'ns. Molta sort, eh?
Vinga, una abraçada a tots.
Un parell de coses més, Quique. Avui tornarem a tenir bon ambient a Cornellà, no?
Excel·lent. Tot i que és dijous, hi ha menys de 1.500 entrades disponibles a les taquilles, així que si el soci respon, hi haurà prop de 25.000 espectadors avui a l'RCD Stadium.
I per acabar, malestar, estan enfadats a l'Espanyol, amb la Generalitat, per un tema que té a veure amb el Departament d'Ensenyament. Quina és la història?
Sí, a la seva web edu365.cat, i un exercici en el que els nens i nenes podien aprendre a jugar amb sinònims i antònims. Resumeixo, els sinònims de ser culer seria ser una persona valenta, sincera, intel·ligent, simpàtica, i de l'altre cantó un mediocre, insolvent, poruc, incapaç i sense classe seria, a més, seguidor de l'Espanyol. Protesta imminent de l'Espanyol via oficial i també a través de les xarxes socials. També la Federació de Penyes ha fet arribar una carta a Carles Puigdemont. Esports Cope ens hem posat en contacte amb el Departament d'Ensenyament i una font oficial admet que va ser un error atribuir adjectius negatius envers l'Espanyol. Han retirat l'enllaç en concret, que va ser penjat, curiosament, a la web fa 7 anys per una empresa privada.
Molt bé, queda explicat. Quique, gràcies i sort aquesta nit, eh?
Sort a tu també, xau.
Fort, Servei Fort. El teu cotxe t'ho demana, crits. Porta el teu cotxe a Servei Fort per a qualsevol revisió o reparació i et deixem un cotxe de substitució perquè res no t'aturi. Vine al Servei Fort i no et quedis sense cotxe. Pregunta'n les condicions.
Parlem de bàsquet, Albert, que el Barça té partit a partir de les 6 a la pista del Khimki. Una victòria del Barça a Rússia aquesta tarda donaria als blaugrana un impuls important al top 16.
Sí, victòria necessària. En poc més de dues hores tindrem pilota a l'aire a la pista del Khimki. Se li posa bé el grup al Barça si guanya amb aquesta derrota ahir del Real Madrid a casa i davant el CSK de Moscou. Recordem, està el Barça amb 4 victòries i 4 derrotes. Si guanya, empatarà amb el conjunt blanc, que ha de visitar el Palau el 17 d'aquest mes de març i, a més, deixarà despenjat un rival directe com és el Khimki. Xavi Pascual, tècnic del Barça, parlant de la importància del partit a les hores prèvies.
Dia important, fora de casa, amb un rival que aquí vam guanyar bé, però que sabem de la seva dificultat, que és molt alta. Sempre s'obre una nova oportunitat, i aquest partit ho és. És un nou moment, és una nova oportunitat, és un nou repte, i és un partit importantíssim. De treure una victòria, crec que sortiríem molt reforçats.
El Khimki l'entrena un mite, vaja, un històric, segur que el vas veure jugar, Rimas Kurtinaitis, veritat del Llori, i només ha perdut 3 partits a casa en competició europea. Recordem, el Barça té les baixes de la Gual i Abrines a les 6, 6 de la tarda, el partit.
El seguirem, hem de fer 3 apunts més ràpid pits de bàsquet. Primer, el jugador català Raúl López es retirarà a final de temporada.
S'ha fet oficial aquest migdia el jugador de Vic, que es retira quan acabi aquesta temporada. Té 35 anys, en farà 36 a l'abril. Ha estat 14 temporades a la Lliga Endesa, 3 a la NBA. El gran mal de cap en la seva trajectòria han estat les lesions i ara està jugant al Dominion Bilbao Bàsquet.
A la NBA, el Chicago Bulls de Pau Gasol, atenció que cauen fora de la zona de playoff.
Caiguda lliure de Chicago, atenció a la dada, ha perdut 8 dels últims 26 partits. L'últim aquesta matinada, 89-102 a Orlando, i els Bulls són desens, efectivament, fora de la zona de playoff.
I com va anar ahir la jornada a la Lliga Femenina?
Malament, derrotes dels dos conjunts catalans, l'Uni Girona i el Cadí la Seu. L'Uni Girona 76-68 a la pista del Conquero de Huelva i derrota del Cadí a la pista del líder, l'intractable Perfumeries Avenida de Salamanca, 77-54. Queden 5 jornades pel final de la Lliga regular i de moment l'Uni Girona està en posicions de playoff.
Gràcies, Albert.
Fins ara.
Recta recta final d'aquestes dues setmanes que hem tingut d'entrenaments previs al Mundial de Fórmula 1 al circuit de Catalunya, a Montmeló. El campionat del món arrenca el dia 20 d'aquest mes a Austràlia, queda ja per tant molt poquet. Volem fer balanç del que hem vist aquestes últimes dues setmanes amb el pilot català Pedro Martínez de la Rosa des del circuit de Catalunya. Pedro, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, després d'aquestes dues setmanes de treball, de feina dels equips al circuit de Catalunya, ara desenvolupem, però d'entrada, quin titular faries, tu que estàs acostumat a col·laborar i a treballar per mitjans de comunicació? A veure, un titular periodístic.
Un titular, doncs, que tenim un mundial molt més apretat que l'any passat. Sí.
Home, és una bona notícia, és una bona notícia.
Sí, a veure, més apretat en el sentit que hi ha quatre cotxes que guanyaran carreres, i no només dos, no? Com l'any passat, que era un partit de tennis Hamilton-Rosberg-Hamilton. El que s'ha vist aquests dies en els entrenaments, i avui, per exemple, també el Raikkonen, que ha fet un temps molt bo, un 23-0, amb el pneumàtic tou, perquè després tenim l'ultratou, no? Però amb el pneumàtic tou ha fet un temps molt a la part, molt semblant al que va fer Nico Rosberg amb el Mercedes, amb el pneumàtic tou. Estic comparant temps amb el mateix pneumàtic, això és important, eh? Sí. Però per tant, jo crec que tenim un mundial més apretat, més interessant, amb més lluita, que és el que la gent vol, i jo crec que finalment ho tindrem, perquè portem dos anys durs. Molt durs.
Escolta, dius que hi ha quatre equips que poden guanyar carreres aquesta temporada? Quatre cotxes.
Els dos
Ferrari i els dos Mercedes.
Sí, exacte. O sigui, tenim... Però clar, és un canvi bastant radical de l'any passat, no? Però l'any passat els Mercedes no tenien competidor. Ara almenys tenim dos cotxes més. Ja sé que no són gaires, o sigui, voldríem tenir 5 equips, 10 cotxes que podrien guanyar carreres, que és com hauria de ser la Fórmula 1, però ens hem de conformar amb això, no? I si tenim dos Ferraris i dos Mercedes que lluiten carrera a carrera per les victòries, aleshores tindrem lluites interessants.
Sí, escolta, t'haig de preguntar pels nostres, Fernando Alonso i McLaren, què creus que poden fer aquesta temporada?
Bé, ha millorat molt, o sigui, la veritat és que ha millorat molt respecte a l'any passat, estaran més a prop, el que passa que el que s'estava veient és que encara no estan en una posició de lluita per pòdiums, lluitaran per estar a la Q3, a lo millor fan un pòdium a l'any, seria un bon resultat, però encara ja tindran no només Mercedes i Ferrari, jo crec que hi ha altres equips com Williams o Force India que estan anant molt bé, doncs que s'ho posaran molt difícil, no? O sigui, que han millorat, sí, però no el suficient per lluitar per pòdiums, que és el que voldria.
I Carlos Sainz, el veus intentant lluitar per pòdio aquesta temporada en alguna cursa, si les coses li van bé?
Sí, jo crec que a Toro Rosso, i el Carlos ja amb un any d'experiència, jo crec que a Toro Rosso serà l'equip, és un dels equips que més confiança em dona, que seran, bueno, han canviat de motor, tindran el Ferrari 2015, un motor de l'any passat, però és un Ferrari, i el xassis els hi van francament bé. Aleshores, crec que serà l'equip revelació aquest any. Sí. Jo crec que estic convençut, però estic segur que estaran amb molta regularitat al top 10, a la Q3, i després lluitant per algun pòdium, segur.
Magnífic. Pedro Martínez de la Rosa, gràcies per l'anàlisi. Que vagi tot molt bé. Anem parlant, una abraçada.
Molt bé, i una abraçada a tots. Gràcies.
Completem des del circuit de Catalunya mateix amb el Juan Arias. Juan, què tal? Bona tarda.
Hola, Valeri, bona tarda.
Com ha anat avui al matí?
Bueno, pues de momento el McLaren de Fernando Alonso es fiable, ha dado 85 vueltas, el asturiano es séptimo por detrás del Ferrari de Raikkonen, que ha dado la mejor vuelta de la pretemporada, y el Force India de Hülkenberg, un poco la sorpresa, y tal y como nos comentaba Pedro, Nico Rosberg, que es el actual segundo del Mundial con Mercedes, ha advertido de que Ferrari está muy cerca de la escudería alemana, así que es evidente que tendremos un Mundial bastante más apretado. Fernando Alonso, que hoy rueda por última vez antes del Gran Premio de Australia, primera gran prueba del Mundial que comienza el próximo día 20 de marzo.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar.
Ja m'està bé que estigui sol, Ballori.
Bona tarda.
Humilment, gràcies, Joan Ballori, per ser la meva eterna font d'inspiració.
Muy bien, Paco. Oye, los que admiramos tu idea y tu forma de entender el fútbol, tenemos ganas de verte en un equipo con aspiraciones de, por ejemplo, luchar por títulos. Des que Paco Gémez entrena al Rayo, mai els vallecans han aconseguit puntuar davant del Barça. El balanç global de gols a favor en contra és de 31 a 4 favorable al Barça. Hi ha Vallecas de 0 a 11.
Torn de rèplica, sisplau.
No, es pot jugar a futbol i quan jugues contra el Barça, sí, doncs, no guanyes.
I no sé quantos a fer-ho, sí, no? No, sí, fenomenal, estupendo, tu. Bueno, aquí queda, eh? Última hora. Didier Deschamps anuncia el 12 de maig, dirà la llista definitiva de França per jugar l'Eurocopa. A dia d'avui, Karim Benzema no és seleccionable, Mathieu sempre lo ha sido. La Liga de Futbol Professional, per cert, denuncia al Madrid per càntics ofensius al derbi madrileny i també càntics contra el Màlaga en el partit de Noeta Real Societat Màlaga.
Gràcies, Gil.
De res. Inspiració.
Avui a partir de les 8, tiempo de juego, amb els partits de Lliga del Barça a Vallecas i de l'Espanyol que rep el Betis. Que vagi bé, bona tarda.